migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem de peixos contaminats. És un estudi que s'ha fet que deixa clar que els metalls pesants, com per exemple mercuri, doncs contaminen els peixos de les nostres aigües. Concretament el Mediterrani és un mar molt contaminat per aquestes qüestions. Què passa amb aquests peixos? Que no els comemos. És el gran problema de tot això. Doncs el problema cada cop és més perillós. En parlarem de seguida amb l'investigador de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC de Barcelona, el Joan Grimal, per fer 5 cèntims del tema. Però abans anem a veure com tenim el temps, el trànsit, l'actualitat. Actualitzem precisament tota la informació amb el Carlos Osada. Com estàs? Bon migdia.
Què tal? Bon migdia. Pocs canvis, hem encetat setmana. Avui és dilluns, com tothom sap, deixant enrere les pluges de diumenge. I torna l'ambient càlid, torna també la calor, temperatures que van cap amunt, es van recuperant. Ho notarem al llarg d'aquesta setmana. Es mantindrà també aquesta pols sahariana que tenim en suspensió des de fa uns quants dies, i la pluja doncs brillarà per la seva absència durant tota aquesta setmana. Temperatures de tardor, però molt agradables. 24 graus a Barcelona, Tarragona i Girona, 21 a Lleida i 13 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim xarxa viària i transport públic?
Igual que fa mitja horeta aproximadament, dos carrils tallats a l'autovia 2 a Òdena, direcció Barcelona, per un accident. Hi ha un carril tallat a la C33 a Montcada, direcció Barcelona, per un vehicle averiat, i el transport públic no tenim cap incidència.
Molt bé, de l'actualitat que en destacarem.
Mira, en aquesta hora puc dir que estarem a les comarques de Tarragona, Vilaseca, perquè han rebut amb relativa sorpresa i sense gaire preocupació, sobretot l'Ajuntament de Vilaseca, la notícia d'un informe desfavorable del Departament d'Acció Climàtica sobre el projecte lúdic de Hard Rock Café i que impediria la seva aprovació per part de la Comissió d'Urbanisme de Tarragona, previst per aquesta mateixa setmana. És un projecte que porta 10 anys en marxa, que no para de rebre entrebancs per part d'uns i per part d'altres. Finalment, el govern li va donar el seu vistiplau, però ara el Departament d'Acció Climàtica doncs posa sobre la taula aquest nou entrebanc. Veurem com acaba tot plegat. Avui l'alcalde de Vilaseca ha reconegut que les diferències entre conselleries poden retardar tot aquest projecte del Hard Rock Café, i també ens ha alertat de la pèrdua d'inversions que directa o indirectament, diu, afectaria tota Catalunya. Escoltarem l'alcalde de Vilaseca i també què hi diu la Federació d'Empresaris Turístics i Hotelers de les Comarques de Tarragona.
Molt bé, quan passem 20 minuts de les 2 de la tarda, ampliem informacions a l'informatiu migdia. Gràcies, Carlos.
Vagi bé, adéu.
Cuida't. L'actualitat esportiva amb Val José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Com va el sorteig de la Copa del Rei?
És que
m'ho has deixat no, abans i...
No. L'acte ha començat a les 12:30 puntual.
D'acord, sí.
És la 1:10 del migdia.
Sí.
Hem de treure 110 boles. 110 boles! I encara estem com estem. Que no hem tret ni una bola. Ens han posat un documental, que està molt bé, sobre la vida dels clubs modestos, com viuen el Mancha Real, el Collano, etc, l'Arinteiro, la passada Copa del Rei, però és que és un quart de dues i no hem tret cap bola. Miri, per cert, han fet pujar l'escenari a Diego López. Se'n recorda vostè d'aquell porter que tenia l'Espanyol que es deia Diego López?
Sí.
Doncs és un dels homes que farà el sorteig, que traurà boles en aquest sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei. O sigui que continuem esperant el rival del Mollerussa. Ha dit Gary Lineker a l'alliurament del Premi de Periodisme Esportiu Internacional Vázquez Montalbán que el Barça hauria de pensar-se al fer un esforç per fer tornar Leo Messi al Camp Nou, i incidint en el que ha dit Juan Arias, Alcaraz, Carreño, Bautista i Granollers, equip espanyol de Copa Davis, 22 al 27 de novembre al Martín Carpena de Màlaga, quarts de final d'aquesta competició contra Croàcia. Croàcia vindrà amb tothom, amb Marin Cilic al capdavant. I en bàsquet, la notícia destacada potser del cap de setmana, la primera derrota del Real Madrid a la pista de Baskonia en competició domèstica. Preguntes del dia en clau Barça, Twitter @esportscope. Us convenç la gestió de Xavi,
sí,
que està fent el capdavant del Futbol Club Barcelona? Sí, 69%, no 31%. Ha guanyat crèdit al tècnic després de la derrota al Bernabéu i la sacsejada, la volta que li ha donat a l'11 amb el canvi de sistema, fins i tot, quatre migcampistes, Busquets i De Jong junts, etc, etc. En clau blanc i blava, la culpa de la marxa de l'Espanyol és d'entrenador o direcció esportiva?
Direcció esportiva.
84% en contra del senyor Catoira, 16% en contra de Diego Martínez. En clau Girona Futbol Club, us han convençut els canvis que va fer Mitchell, canvi de sistema, 5 jugadors nous a l'alineació, canvi a la porteria, etc, etc. Sí o no?
No.
No, 71%, sí, 89%. O sigui que, miri, ja vostè ho estava veient amb una mica
de... Com pot repetir aquest percentatge que ha donat? 79 i 80...
No, 71%, no, 29% sí.
Ah, vale.
No sé què he dit. Vale,
doncs... Ha dit 89%.
He dit 89, doncs
sí, sí.
No. He vist on
ja està,
hi havia un 2.
Ja està, ja està. Només
he vist un 8. No,
ja
és, està, que, ja està. És que ara, per fi, la primera boleta. Bueno, ja està. Ja estem traient boles dels sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei. Anem a veure qui li toca al Mollerussa. Por fin, 3/4 d'hora després. Gràcies, senyor Rubiales.
José Luis, moltes gràcies a la una més.
A la una més. Avui amb Alberto Díaz, al comandament. Díaz.
Correcte.
Sí, senyor.
Gràcies, José Luis.
Adéu.
Cuida't. Enriqueta, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días,
Cruz. Bueno, vamos a hablar del plan 1-2-3, ¿eh? Vamos a hablar de cómo debe ser una dieta equilibrada para adelgazar, cómo descubrir perder peso sin perder salud. Y la clave para conseguirlo es hacer el plan 1-2-3. Esto está demostrado, Enriqueta, esto es así.
Es así, Cruz, está demostrado porque con el plan 1-2-3 vas a adelgazar seguro. Es fácil, es rápido, porque en 3 semanas podemos llegar a perder de 4 a 7 kilos. Y es un producto totalmente natural. No son batidos, seguimos comiendo, pero vamos a perder peso sin pasar hambre, ¿eh? Lo vamos a notar en la báscula, como cada día vamos perdiendo, cómo recuperamos la figura y se refleja en el espejo.
¿Sí? Claro, hombre, nos vemos estupendos en el espejo, claro que sí, ¿eh? Y vamos a mejorar la salud sin obsesionarnos, que eso, obsesionarse siempre es malo. Y en este caso, pues también. Pero nos vamos a sentir bien con nuestro cuerpo al adelgazar con el plan 1-2-3. Y en solo 3 semanas vamos a perder de 4 a 7 kilos, una maravilla. Y además cada semana pues tenemos una pauta, una manera distinta para adelgazar y sentirnos bien. Vamos a repasar las 3 semanas, Enriqueta. ¿Qué hacemos la primera semana?
Pues mira, la primera semana hacemos una limpieza con los sobres de piña que nos ayudan a eliminar las toxinas, a depurar, a reducir el abdomen y olvidarnos de la retención de líquidos. En esa semana podemos perder 2 kilos.
¿La segunda
pues
semana
la segunda
qué hacemos?
Semana, sí. Sí, la segunda semana, Cruz, renovamos la flora, tomamos los sobres de naranja, pura fibra, prebióticos, mejoramos la digestión y nos despedimos del estreñimiento y otros 2 kilos menos.
¿Y? La tercera semana.
La tercera semana. Claro. Las cápsulas captagrasas saciantes que nos calman la ansiedad, que nos ayudan a atrapar y eliminar la grasa para que sigamos perdiendo peso y el resultado, sí, de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres empezar tu plan 1-2-3 ya? Pues llámame, que el teléfono es súper fácil como el plan, ¿eh? 650-51-52-53.
650-51-52-53, ese es el teléfono del plan 1-2-3. Y además, evidentemente... Está realizado aquí por Laboratorios Clinitec, con registro sanitario, y solo se consigue llamando a ese teléfono, ¿eh? 650-51-52-53. Además, Enriqueta, es completamente natural.
Completamente natural, Cruz. Está realizado a base de plantas, de minerales y vitaminas. Por eso es apto para todo el mundo. Tengas la edad que tengas, hombres, mujeres, deportistas, celíacos y también para diabéticos, ¿eh? Nos va a ayudar a perder peso, a bajar volumen, a eliminar la grasa localizada sin perder nuestra masa muscular y a cuidar de nuestra salud. Repetimos el teléfono, 650-51-52-53.
Y además, Enriqueta, hoy tenemos una genial promoción por ser lunes para empezar el plan 1-2-3.
Pues mira, Cruz, vale. Si me llaman ahora mismo los oyentes de COPE al 650-51-52-53, van a tener de regalo con el plan 1-2-3 nuestras 3 infusiones, ¿eh? La detox, más la adrena, más la lipo, y también hoy lunes el gel caliente adelgazante que lleva rolón incorporado, una auténtica maravilla para que me pierdas más de 4 kilos y me bajes más de 3 centímetros de volumen.
Pues adelgaza ya con el plan 1-2-3, llama ya al 650-51-52-53 y en 3 semanas depuras, regeneras y adelgazas y de 4 a 7 kilos menos. Y además, ahí estás tú y tu equipo, Enriqueta, para atender en ese teléfono, 650-51-52-53.
Aquí está todo el equipazo, o yo para asesorarte por teléfono, para informarte, y si lo quieres, pues lo recibes en tu domicilio sin gastos de envío. No te olvides de pedirme las 3 infusiones de Toxtrena, lipo y el gel adelgazante que te viene de regalo hoy lunes con tu plan 1-2-3, 650-51-52-53.
Enriqueta, muchíssimes gràcies.
Patonet, molt gran. Adéu.
Gràcies. Va, que de seguida parlarem de peixos contaminats, parlarem d'aquest estudi que situa la sardina, l'orada o el calamar com les espècies més segures pels seus baixos nivells de mercuri. No s'espantem ni creem alarma per aquestes qüestions. S'ha de menjar peix, eh? El cas és que hi ha una evidència, que els nostres mars estan contaminats. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, no sé, ¿Conoces la alarma de Movistar Prosegur? Es la alarma que te da la seguridad que necesitas, porque si hay una intrusión, lo detectan y te avisan en menos de 29 segundos, y si fuera necesario, llaman por ti a la policía. ¿Que olvidas conectar tu alarma? Pues te avisan para hacerlo aún lejos de casa, así, por el móvil. ¿Y el servicio Acuda? Pues mira, un vigilante guarda las llaves de tu casa para que puedas entrar si las olvidas. Contrata ya la alarma de Movistar Prosegur desde 9,90 euros al mes durante 4 meses y sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas. Disfruta la alarma, que es mucho más. Hasta el 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900 226 600.
Ladies and gentlemen, este martes en COPE es Tiempo de Juego.
Este ha sido el arranque más espectacular en lo que llevamos de liga.
Desde las 6:30 con la Champions.
Yo creo que es penalti.
Sevilla-Copenhague. Leipzig Real Madrid.
¿Hasta qué hora?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los panchos y agregados.
Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'estudi situa la sardina, l'orada o el calamar com les espècies més segures pels seus baixos nivells de mercuri. Calma't. Peix de menjar, no? Ara no creem alarma social ni molt menys, però hi ha una qüestió que no cal tancar els ulls davant de tot això. Tenim els mars i els oceans molt contaminats i tota la porqueria que fem aquí va parar al mar moltes vegades, eh? Moltes o totes, bàsicament, eh? S'intenta controlar, però el que ha arribat, ha arribat. Parlem d'aquest estudi que s'ha fet precisament amb l'investigador de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC Barcelona, que és precisament la institució que ha fet aquest estudi, el senyor Joan Grimalt. Joan, bon dia, benvingut.
Bon dia, encantat de parlar amb vosaltres.
És sempre un plaer, Joan. Tenim un problema amb la contaminació. Sobretot, ja no parlava dels objectes, però sobretot dels metalls que arriben al mar, no?
Certament, certament. I en concret, el cas del mercuri és un cas molt preocupant perquè és una contaminació que va pujant.
Joan, i et demano que disculpis la meva ignorància. Com arriba el mercuri aquí?
Bé, hi ha diferents fonts, però una molt important actualment és que se crema carbó, i aquest carbó, no tot, però hi ha una part del carbó que es crema, té un petit nivell de mercuri. Aquest mercuri, quan es crema, va a l'atmosfera. Clar, diguem, és un petit nivell, però se crema una quantitat tan enorme de carbó que aleshores aquest carbó que està a l'atmosfera condensa, s'associa a les partícules i cau. Si cau a dins l'aigua, en el mar, ja no té sortida perquè el mercuri és insoluble en aigua i va al fons. I si cau a terra, com que el mercuri és evaporable i té una certa capacitat de, quan augmenta la temperatura, torna a l'atmosfera i també acaba al mar o en els llacs. D'aquesta manera és com en el mar i en els oceans cada vegada tenim més mercuri. També hi pot haver abocaments des de la costa, Per això és un procés molt important ara.
Carai, ara m'has deixat frapat, no tenia ni idea d'això que acabes d'explicar. Penso que no havia sentit mai el tema. Clar, m'ho acabo de preguntar, com arriba el mercuri aquí? I, ostres, el procés, els cicles, és al·lucinant en aquest cas. Al·lucinant i sembla inevitable, perquè això, abans de parlar, perquè evidentment això acaba a l'organisme dels peixos, però això es pot netejar d'alguna manera o ja queda allà per sempre? Ja no hi ha manera.
No, això ja queda per sempre. És dir, és un efecte, diríem, associat a la crema de combustibles fòssils. Uh-huh. És a dir, és un efecte, és a dir, ens preocupa, diguem, que augmenti el CO2, però la gent no és conscient de que amb aquesta crema de combustibles fòssils hi ha altres problemes, i aquest n'és un i molt important. Mm. Però una vegada has deixat el mercuri al mar, ja em diràs com el treus d'allà.
Llavors, Joan, heu fet un estudi en diferents espècies marines, no? I heu arribat aquesta, que la sardina, l'orada i el calamar serien les que tenen nivells més baixos de mercuri. Això per què és? És una qüestió per l'espècie en si mateixa o per la fondària on navega? Per què?
Com dius, sí, a veure, nosaltres hem fet l'estudi a la mar Mediterrània, sobretot a la Mediterrània Occidental, perquè a damunt passa que la Mediterrània Occidental té més contaminació per mercuri que els oceans, que l'oceà Atlàntic, per exemple. I el que volíem saber és diverses coses. Una d'elles, quins peixos són els més segurs. I la sardina, el seitó, el calamar, són organismes que no ocupen un lloc molt alt a la cadena tròfica i, per tant, no biomagnifiquen tant la contaminació per mercuri. Hem de pensar que aquest mercuri que queda en el fons del mar, aleshores hi ha bacteris que el canvien a metilmercuri. Uh-huh. I aquest metilmercuri pot entrar a la cadena tròfica, passa a les algues, de les algues al zooplàncton, i així pujant els peixos que mengen zooplàncton i peixos que mengen altres peixos, cada vegada les concentracions són més altes. I finalment nosaltres ens els mengem.
Clar.
Per tant...
Sí.
No, perdona. Bueno, i per tant volíem saber quins peixos no tenen nivell de mercuri tan alts com els que diu la Unió Europea com no apte per consum humà. I això són els que hem trobat.
Arribarà un moment, ja que parlem que l'estudi estem parlant concretament del Mediterrani, arribarà un moment que els peixos del Mediterrani no es podran menjar? Perquè ara, amb això m'he espantat, no vull alarmar ningú, ni molt menys, amb la pregunta.
No, però, a veure, jo ho esmento perquè això és el que diu la Unió Europea i és així. O sigui, no és un tema menor. Ara bé, alerta, els peixos que nosaltres hem trobat que sempre compleixen la normativa europea, és a dir, que estan per davall, per sota, aquesta concentració que indica la Unió Europea, són els que hem dit. Però els altres, els que no ho compleixen de vegades, és de vegades. Hi pot haver exemplars que sí que compleixen. Ara, evidentment, el nivell de mercuri anirà pujant. També hem de deixar clar que és bo i és necessari menjar peix.
No, evidentment. Sí, però d'aquí la preocupació, no? No sé si ho sabeu, aquesta dada, no sé si me la pots donar, però jo te la pregunto. Quin és el nivell de pujada de mercuri?
Ah, sí. Bé, a veure, en la majoria de peixos és 0,5 micrograms per gram de peix, de muscle. 0,5 micrograms. I en alguns casos, en alguns peixos, aquest nivell és més alt. És un microgram per gram.
Presenten... Va per zones, això també, dins del Mediterrani Occidental? És a dir, per exemple, una sardina que s'ha pescat a l'Ametlla de Mar, es podria... o té més o menys que una pescada a Civitavecchia o a l'Alguer?
En el cas de les sardines, ara no t'ho puc dir clar, perquè, però, per exemple, en el cas d'altres peixos, per exemple, el rap, sí. És a dir, hi ha peixos que per exemple, davant Marsella, estan més contaminats que, per exemple, davant d'Alacant.
Joan Grimald, investigador de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua de l'Institut de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Encantat de parlar amb vosaltres.
Sempre és un plaer, insisteixo, és una qüestió que segurament acostumarem a posar remei, perquè això amb el temps també es pot netejar, perquè aquests sediments quedarien, si deixem d'abocar porqueria, aquests metalls pesants quedarien al fons, soterrats per sediments. Vull dir, amb el temps podria mig arreglar-se, no diria arreglar-se, perquè igual sóc una mica agosarat, no, amb l'afirmació. Va, de seguida parlarem en aquest migdia de problemes d'audició i vertígens. Tot això està augmentant a la població. Parlarem de seguida a migdia, aquí a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Oye, ¿qué te pasa?
No he sido yo, ha sido la báscula.
Vuelta a la realidad después del verano. Pierde esos molestos kilos de más en Institute Line, tu centro avanzado de adelgazamiento estético, con método no invasivo, cero dolor y además muy placentero y relajante. Entra en tu línea, InstituteLine.com.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahora os voy a preguntar porque seguro que todos habéis roto algo. ¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un amigo mío que le invitan por primera vez a casa de la que empezaba a ser su novia, intenta ser simpático, habían sacado la mejor vajilla y se empeña en recoger los platos porque él tenía que recoger los platos para quedar bien. Se tropieza con la alfombra y todos los platos se rompen.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Te imaginas una casa de ensueño con tus muebles a medida como tú la quieres? En Facilmóvil podemos hacerlo. En Facilmóvil somos expertos en la distribución de espacios. Diseñamos, fabricamos y montamos tus muebles en tiempo récord. Ni te imaginas lo que podemos hacer por ti. Llámanos o encuentra tu tienda más cercana en facilmóvil.es.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora en Gisa de Val, Avinguda Puigcerdà 14, en Terrassa, Mataró y en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Que este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
El turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo. Yo imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No sé, jo encara no he passat per això, però moltes persones sí, aquesta sensació de que tot et dona voltes, saber distingir si aquesta sensació és un mareig, que això sí que he tingut, o un vertigen, aquesta és la clau possiblement per tractar-ho, per tractar-ho almenys de la forma correcta, no és el mateix, un mareig que un vertigen, són coses diferents, De fet, el 80% de la població ha patit algun episodi de vertigen a la seva vida i hi ha més de 300 causes darrere d'aquest trastorn.
per això i intentarem sortir de dubtes o almenys saber una miqueta més del tema. Avui tenim amb nosaltres al telèfon el prestigiós doctor Eusebi Matinyó, que és especialista en otoneurologia, vertigen i trastorns de l'equilibri de creu blanca. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Si et sembla, començarem per les definicions. Doctor, què és el vertigen i com es pot diferenciar d'un mareig o qualsevol altre trastorn de l'equilibri?
Bé, el vertigen, el primer que hem de dir és que realment és un símptoma, no és cap malaltia com a tal, i probablement ja parlarem després de les possibles causes. Sí. Dit això, el vertigen es defineix com la sensació de moviment de l'entorn, ja sigui del propi pacient o de l'entorn del pacient que dona voltes. I es diferencia del mareig perquè el mareig és més no és tant una sensació de moviment, sinó que és més una sensació de desequilibri, d'inestabilitat i de potser de sensació de caiguda. Tot i que els dos conceptes signifiquen coses distintes, coses diferents, és molt freqüent que coexisteixin en el mateix pacient, i és així, tant és així com els pacients tenen una crisi de vertigen i després se segueix de sensació d'inestabilitat persistent. Tot això és diferent del que popularment coneixem com a vertigen, que fa més referència a la por de l'alçada. Quan parlem del vertigen d'alçada, és més una sensació de por que no pas una malaltia o un símptoma de cap malaltia. I això també és diferent del mareig de cotxe o de barco, que és més degut a una sensibilitat al moviment, que això és molt, molt depenent de cada persona.
D'acord. Després, parlàvem dels orígens, del per què del vertigen, i aquesta seria la pregunta, per què es produeix el vertigen?
Bé, hi ha diferents causes que produeixen vertigen. La major part de les causes, és el 80-85% dels casos, es produeixen per una alteració, per una malaltia de l'orella interna. L'orella interna és on està ubicat el sistema vestibular, que és el sistema de l'equilibri, amb els canals semicirculars, que són els que controlen el nostre equilibri. Això està molt connectat amb la part auditiva, tot i que tot està a l'orella interna, són dos òrgans que treballen de manera independent, i habitualment el problema es localitza aquí, a l'orella interna. Sí que hi ha un petit percentatge de casos que el problema es localitza al sistema nerviós central, en algunes zones més específiques de control de l'equilibri, com podria ser patologia o malaltia del cervellet. En el primer cas, quan la malaltia està a l'orella interna, parlem de vertigen perifèric, quan està al sistema nerviós central, al cervell, al cervellet, parlem de vertigen central. Les dues són causes freqüents de vertigens, d'inestabilitat, de tensions de l'equilibri, però és molt més habitual en el nostre dia a dia la patologia o la problemàtica de l'orella interna.
Quins són els darrers avanços que s'han produït en el tema i que s'apliquen a Creu Blanca per al diagnòstic del vertigen?
Bé, pel diagnòstic del vertigen és clau mirar el moviment dels ulls. De fet, l'orella interna és una miqueta el trípode de la màquina de fotos. Si volem una foto fixa, necessitem un trípode, un que estigui ben fixa, ben quieta. Doncs una miqueta l'orella interna fa de trípode dels ulls. Si falla l'orella interna, els ulls fan petits moviments anormals, que són els que ens donaran la sensació de moviment de l'entorn, d'acord? Per tant, la clau pel diagnòstic és mirar el moviment dels ulls. I per això tenim diferents sistemes que apliquem de manera habitual a la nostra consulta, com són la videocolografia o la videonistemografia o el novedós UV-HIT, que va fa relativament poc temps que ha entrat a l'estudi del vertigen i que ens dona moltes avantatges en el diagnòstic i en el coneixement del funcionament del sistema de l'equilibri. Tots ells consisteix fonamentalment en unes ulleres que incorporen càmeres de vídeo per analitzar els moviments de l'ull, de tal manera que tant nosaltres ho podem veure amb un monitor com ho podem registrar, aquests moviments dels ulls, i en funció d'aquests moviments podem definir el diagnòstic del pacient en base no només amb els moviments dels ulls, sinó amb el que el pacient ens explica. Hem de pensar que aquesta és una patologia que el pacient que amb un bon interrogatori al pacient i amb una exploració física correcta d'analitzar els moviments dels ulls, serem capaços, la major part dels casos, de poder fer un diagnòstic i, per tant, donar sortida a un tractament que és el que el pacient ens demana, en aquest cas, quan ens ve a consultar a la consulta.
Doncs, doctor Eusebi Matinyó, especialista en otoneurologia, vertigen i trastorns de l'equilibri de Creu Blanca, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Pues moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
El plaer és nostre. Gràcies, doctor. Doncs de seguida parlarem de l'AP7. continua sent l'assignatura de repàs, la P7, que de tant en tant ens dona certs problemes, els mals de caps, però com s'ha de tractar tot això? Què portem? Un any i un mes, o un parell de mesos, no? Un any i dos mesos de gratuïtat de la P7 i bé, és una columna vertebral de comunicacions a Catalunya. De seguida en parlem d'això amb l'economista Jordi Rossell i en parlem aquí a migdia, a COPE, Catalunya i Andorra, i a més parlarem d'economia amb els amics d'Àrea Jurídica, que els tindrem aquí de seguida. Por cierto, no sé, ¿estás pensando en contratar un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? El Seguro Salud Especialistas de Divina Seguros es accesible a todos los bolsillos. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata Salud Especialistas desde solo 9 euros al mes.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valde Picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Donde haya una necesidad, donde haya un pobre, pues ahí atenderlo. No es lo mismo pasar por África a que África pase por ti.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Yo pienso que lo más importante, como más necesario, son los recursos humanos.
Misioneros por el mundo. Guinea Ecuatorial, MOCOM. El viernes por la noche, en 13.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mafre.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Sospechas que has sido víctima de un abuso bancario? A ver, los usuarios habituales de los bancos, me pongo yo como ejemplo, el burro delante para que no se espante, de que no sabemos, a veces no somos conscientes hasta qué punto hemos sido víctimas de abuso bancario o no. Ponte en manos de profesionales y seguramente te dirán si has sido víctima o no y además te echarán una mano. Hablo de Área Jurídica Global y para hablarnos de abusos bancarios tenemos aquí a Javier López. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Ariadna López, ¿cómo estás?
Buen día, bienvenida. Muy bien.
Bueno, cuando hablo de abusos bancarios, claro, es que la mayoría de los mortales no tenemos ni idea si hemos sido víctimas de abusos bancarios.
Por ejemplo, todo el mundo que firmó una hipoteca antes del 2021 tiene abusos bancarios, por ley. Te tienen que devolver una media de 3.000 euros por hipoteca. ¿Qué te parece?
Las pues me parece que también he sido víctima de un abuso bancario.
Claro, sí, es que una vez vino un señor y me dijo, yo no he tenido ningún abuso bancario. Le dije, espérese aquí 5 minutos y seguro que le vamos a sacar alguno. Claro. Por ejemplo, gente también que ha pedido tarjeta de crédito en el súper, ¿no? Para aplazar la compra. Estas son las peores.
O en las gasolineras.
También.
Estas serían las famosas tarjetas revolving estas, ¿no?
Sí, también en los centros comerciales, cuando había el típico comercial que te intentaba, ¿no?
En el aeropuerto.
También. Todas estas tarjetas de crédito. Mira, el otro día recuperamos 32.000 de un señor que tenía una tarjeta, vino, sin impagos, ¿eh? La reclamamos y 32.000 euros.
Pero cuando estamos hablando de este abuso bancario, ¿estamos hablando de que los intereses son abusivos?
Sí.
Varias cosas.
Son muchos puntos. La normativa europea nos dice claramente que si el interés es abusivo, que es notablemente superior a la media, el interés tiene que ser el cero. Entonces, si el cliente pidió 3.000 euros y ha pagado 300 euros al mes por 3 años, lleva pagados 9.000. Pues como va a ser al cero y le prestaron 3.000, si ha pagado 9, le deben 6.000 euros. Y el señor que pensaba que tenía la tarjeta a punto de pagarla o aún le quedaban 1.000 euros por pagar, resulta que le deben 6.000 euros.
Pues que no solamente es eso, porque en Europa, al ser consumidores, hay una ley que protege al consumidor, ¿no? La tenemos, es una ley española, y hay puntualizaciones en los contratos, por ejemplo, que te lo expliquen bien. La hipoteca no puede tener una fórmula si no se ha sentado a tu lado un experto financiero y te ha explicado cómo se calcula. Nadie ha hecho eso.
El tamaño de la letra.
El tamaño de la letra, la manera en la que están los títulos diferenciados del contenido, el interlineado del
los
contrato.
Los avaristas, ser avarista es abusivo.
Siempre que
venís
aquí
préstamos en muchas,
y
en muchas
y me
hipotecas.
Decís estas cosas, me quedo flipando. O sea, estamos hablando de las hipotecas firmadas antes de
2021. Todas sin excepción.
Hablamos de las tarjetas revolving.
Sí, que son, que bueno, la mayoría de tarjetas de crédito, hay tarjetas que no son revolving que también tienen abusos.
Por los intereses, ¿no?
El 90% de financiación de automóviles en España firmado antes es el 2021. Las firmas de las marcas que tienen sus propias financieras, en el 90% de lo que hemos analizado, de cualquier marca de coche, está por encima de la media del mercado.
Llama, no sé a qué esperas. Seguramente puedes haber sido víctima de un abuso bancario, entre todas las variedades que nos acaban de comentar, ¿no? 900-90-17-16. 900-90-17-16 es el teléfono de Área Jurídica Global, donde igual esa carpeta que está cogiendo polvo con tu contrato, ahí tienes 16.000 euros o más. Bueno, he dicho 16.000 por una cifra aleatoria.
Sí,
va en función de muchas cosas, ¿eh? 900-90-17-16, Área Jurídica Global, está en la web también toda la información, areajuridicaglobal.com, y en las redes sociales lo vas a encontrar también, TikTok, Instagram,
Spotify incluso.
En todos lados. Ariadna, muchísimas gracias.
A vosotros.
Javier, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per cert, no sé si ho sabeu, però ho sabeu. Fins al dia 31 d'octubre parlem de productes de Mundo Natural. No deixis que el canvi d'hora t'alteri. El cap de setmana vinent canviem l'hora, eh? És una hora menys. Una hora menys. És una menys, ¿verdad? Que tinc aquí ja la Feldope i aprofito i li pregunto. És una menys, ¿verdad?
Nos roben una hora.
Vale, de acuerdo. Estamos en eso. Pues ja ho sabeu, no deixis que el canvi d'hora t'alteri. 3x2 en aquesta selecció de productes, el Camp Blues, Melatonina, el Valer, l'Estès Balance Bional de 20 càpsules, el despeses d'enviament incloses a Península Balears per compres superiors als 40 euros i t'atessoren gratuïtament al 91 446 0000 o a info@parafarmaciamundonatural.es. Recorda que aquesta promoció no és acumulable i és aplicable a 3 unitats del mateix producte i és vàlida per a Farmàcies Mundo Natural i en per a Farmàcies Mundo Natural Punès. En una estona parlarem de curiositats amb Alfred López, parlarem de cognoms per, entre altres coses, o el curiós origen de la paraula follet. Penso que ho he dit bé, en aquest cas, sí, entre altres coses. Però, abans, parlem de la P7. Què passa, la P7, amb aquesta infraestructura? I, de pas, parlarem d'infraestructures i tenim al telèfon a l'economista de la Universitat de Girona, el senyor Jordi Rossell. Jordi, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Jordi. Bé, el fet és així, des que s'han aixecat els peatges, entrem en una altra partida de joc, no?, conforme a infraestructures i mobilitat a Catalunya.
Sí, jo crec que, òbviament, estem en una altra partida, però una partida que sabíem que passaria. És a dir, la data de fi dels peatges ara fa un any i poc, feia anys i anys que sabíem que justament aquella data és la que acabaria passant. I la primera pregunta que ens hem de fer és si quan va haver-hi aquest alliberament ho teníem tot preparat perquè tot anés de forma rodada.
Vale, la resposta és clara. La resposta és bastant clara, Jordi, aquí, eh?
Exacte.
Si és pregunta d'examen, tinc punt assegurat aquí, eh?
Sí, i això ens ha de fer reflexionar també sobre el model administratiu que tenim, no? Quan hi ha determinats successos que són imprevisibles, doncs és normal que a vegades el sistema no funcioni. Però una cosa que era tan previsible com la fi dels peatges i, a més, sabíem quines conseqüències hi hauria, jo crec que aquí va faltar una mica d'un saber fer de l'administració, no? Des de tots ho vam veure els usuaris, des de la retirada doncs, de les cabines de peatge o quin era el model que havia de fer. Però, en tot cas, jo crec que aquí el que és important és, què ha passat amb aquest any, no? Jo fa un any era molt partidari de no fer res, en el sentit següent. Sobretot l'AP7, no?, que ha sigut doncs el gran nus, però també doncs l'autopista del Maresme.
Sí.
El que ha implicat és que hem portat tants anys pagant que el que necessitàvem era com un any de deixin, entre cometes, gaudir d'aquestes autopistes...
D'alliberament, no?
...de peatge. Sí. Perquè aquesta sensació, doncs, i que està demostrada, no?, que estaven ja més que amortitzades, que s'estaven pagant, i per tant el que ens portàvem és, en un escenari que el que necessitàvem era dir, bueno, què passa quan no hi ha peatges? I això és el que ara doncs podem començar a debatre, de què ha passat durant aquest any sense peatges, no? Quin és què capten els usuaris, què hem vist nosaltres en aquest dia a dia durant aquest any.
Clar, però...
que hi ha dues coses.
Sí.
Una és, tres, no? La primera la deies molt bé, és el tema dels accidents. Ha augmentat els accidents a l'AP7, però la bona notícia és que a nivell global han disminuït. Mm. Abans teníem un problema amb el que eren les carreteres nacionals antigues, que sobretot la Nacional 340, que anava paral·lela, que teníem uns nivells d'accidents molt alts. Ara s'ha reduït molt i en còmput global tenim menys accidents. Per tant, tot i que a l'AP7 tenim més accidents, en còmput global en tenim menys. Això és la primera dada. Segona dada, i això els usuaris de l'AP7 ho saben, és un tema de manteniment. El CERN s'ha començat ja a degradar molt ràpidament i això ens fa adonar que quan no hi ha una política de manteniment contínua apareixen ja certs problemes de manteniment a les infraestructures. Que això ja ens fa pensar de com ho pagarem, però això serà una altra cosa. Doncs el que ens porta és què hem de fer amb els nivells de congestió que ens ha portat la política d'alliberament de peatge.
Ostres, doncs hi ha uns quants problemes a resoldre davant de tot això. Es parlava, ja de cara a infraestructures, de posar un carril més, d'augmentar la capacitat en certs trams, en aquest cas parlem de l'AP7, que és la Vertreba, que té tots aquests problemes, però també d'un sistema de vinyetes, de tornar a pagar, no?, per trajectes. Clar, això, amb qüestions en aquest còmput de crisi d'inflació, doncs no és el moment de posar-ho sobre la taula, però tard o d'hora passarà això. Seria correcte?
Tard o d'hora passarà perquè és una força de fons que ve de la Unió Europea. La Unió Europea és molt clara, és que qui utilitza una infraestructura l'ha de pagar i, a més, s'aplica també el principi de qui contamina més, paga més. Per tant, diguéssim que aquesta situació que tenim ara i la que podem tenir en els propers anys de no estar pagant aquesta infraestructura per la via del peatge o per una via de vinyeta, diguéssim que és una anomalia, perquè la remor de fons ens porta a que haurem d'acabar pagant pel seu ús. Segurament, i això el que sabem, és que no seran els nivells de peatge que teníem en l'anterioritat, per exemple, a l'AP7 o de la cas de la C32. Sí. Els nivells de peatge segurament seran una quarta part, una tercera part del que estàvem pagant a l'actualitat. Però serà una cosa que hi haurà. És més, no? El govern de l'Estat ha posposat aquesta mesura a les autopistes i autovies, perquè sap perfectament que, i ho sabem aquí també aquí a Catalunya, que posar peatges té un cost polític. No ens agrada haver de pagar els peatges. És més fàcil per un polític pagar el manteniment per la via del pressupost públic que no pas per la via dels peatges, perquè és cert, d'impopularitat.
Doncs Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs paciència és el que ens toca, i veure, paciència, ja sabeu que les coses van a poc a poc, eh? Recordeu que, per exemple, les obres de la Rambla de Barcelona duraran 8 anys, vull dir, calma, relax, tranquil·litat, eh? Bé, de seguida parlem de curiositats amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, el listo que todo lo sabe, l'autor de la saga de llibres plens de curiositats interessantíssims, ja està el listo que todo lo sabe. Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, bien hallado, querido amigo.
Enseguida hablamos de curiosidades, pero vamos a ir a un restaurante que tú conoces bien, además.
Sí,
¿eh?
Sí.
Anem, o parlo del restaurant La Salut, el restaurant La Salut al carrer Sant Jaume 78 de Parets del Vallès, que t'ofereix una experiència gastronòmica amb plats d'estil tradicional i d'altres de cuina contemporània. té uns quants menjadors, terrassa a l'aire lliure. És ideal també, doncs, si vols casar-te, no sé si és l'època de bodes. Crec que no, que és més aviat cap a la primavera, però ja és qüestió de començar a planificar, eh? Celebracions, reunions d'empresa. El restaurant La Salut, al carrer Sant Jaume, 78, a Parets del Vallès. Truca al 627-62-82-14. 627-62-82-14, i allà està l'Emili, que t'atendrà molt amablement. I de seguida parlem, precisament, amb un ciutadà de Parets del Vallès.
Sí, i doy fe del buen restaurante que és La Salut.
Bueno, mira, oi, que conste que yo no he
dicho
que diga nada, ¿eh?
Como comensal que he sido del restaurante.
Pues de seguida parlem d'una altra cosa que també és excepcional, que són les curiositats de l'Alfred López, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Yo lo tengo claro, Enriqueta. El plan 1-2-3 cambió mi vida. Adelgacé 5 kilos y lo recomendé a mi cuñado, que también perdió 7.
Claro, con el plan 1-2-3 adelgazarás seguro y sin esfuerzo. Es drenante, te deshinchas, nivelas el azúcar, el colesterol y la hipertensión y bajas de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
No son batidos, con ingredientes naturales y es apto para todos. Y además tiene registro sanitario. La primera semana con los sobres de piña.
Eliminamos toxinas, retenciones de líquidos, depuramos y 2 kilos menos.
La segunda semana con los sobres de naranja.
Reduces la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Y el resultado, de 4 a 7 kilos menos. El teléfono 650-51-52-53. Es económico, sin gastos de envío. Y hoy, ofertazo.
Llévate el plan 1-2-3 más mantenimiento de 2 meses y de regalo 1 mes más de tratamiento. El Pla Duo, para que en 3 meses pierdas más de 7 kilos. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Curiositats. Vols anar-te al llit sent una miqueta més savi? Pues l'Alfred López, d'autor de la saga de llibres, ja està en Listo que todo lo sabe, entre d'altres, eh? Como palabras y palabros, el Listo que todo lo sabe ataca de nuevo. Nunca sé si digo bien ese título.
Lo dices bien.
Lo digo bien.
El Listo que todo lo sabe ataca de nuevo, palabras y palabros.
Vale, siempre tengo la duda de decir, por ejemplo, ahora que de aquí nada viene la Navidad, porque ya estamos hablando de las luces de Navidad, tienes un libro precisamente de curiosidades navideñas.
Ya está el Listo que todo lo sabe de la Navidad.
Que es un regalo de curiosidades, sí, chulísimo. Además,
baratito, que para ser como de regalo también para Amigo Invisible, es perfecto.
Perfectísimo. Sí. Bueno, todo es perfecto en los libros porque están cargados de divulgación de curiosidades muy interesantes, como las 3 que tenemos para hoy.
Sí.
Vamos a empezar hablando del origen del término duende.
Duende, sí. Mira, conocemos como duende a aquel personaje o espíritu proveniente del mundo de la fantasía o mitología que se encarga de hacer algunas travesuras y dar quebraderos de cabeza a las personas que residen en el lugar donde aparecen, ¿no? Tenemos el
término. Le echamos las culpas a los duendes siempre, ¿no? Son los duendes de la radio.
Sí, duendes de la radio, los duendes de internet, los duendes de Twitter, etcétera, ¿sí?
Sí, sí.
Siempre. Pues bien. Normalmente suele decirse que los duendes son seres diminutos que habitan en los bosques, aunque también se les ubica en los hogares, y es en este último lugar de donde surge su curiosa etimología, ya que desde la antigüedad se tenía el convencimiento de que en muchas casas se escondía algún ser fantástico o espíritu que andaba realizando trastadas, cambiando las cosas de sitio, los enseres, abriendo y cerrando ventanas y puertas, haciendo todo tipo de ruidos y travesuras. Y el temor que se les tenía a estos seres hacía que estos se adueñaran de la casa, y precisamente esta es su etimología. El término duende proviene de la unión del término en castellano antiguo duende, que quiere decir,
o sea, separado. Duende.
De, que quería decir literalmente dueño de. Y en este caso era el dueño del lugar donde habitaban. El duende de casa, el dueño de la casa.
El dueño de la casa, sí.
Sí. Este es el origen proporcionado por la mayoría de expertos y etimólogos, incluido el diccionario de la RAE, pero podemos encontrar que en el libro El diccionario de los monstruos, de Máximo Itzi,
¿sí?
se indica que proviene del árabe duar, cuyo significado era el que habita en.
O sea, duar de... O sí, duende,
sí, que habita.
Más que dueño, el que habita. Sí. Bien.
Y la literatura y cinematografía, ya sabes, que se ha encargado de darle múltiples personalidades a estos duendes. Así que, bueno, y decir también que alguien tiene duendes, que tiene gracia.
Tiene gracia, tiene arte, tiene salero, tiene duendes.
También se denomina de este modo, ya hace varios siglos atrás, a ciertas monedas utilizadas antiguamente, los madevis, tajas, medios reales, etcétera, que se les llamaba de esa manera. Monedas de duendes, tan rápidos que se ven como que desaparecen.
Sí, sí. Hoy en día igual, ¿eh? Sí. Los euros sería tal cual, monedas de duende, ¿eh? Más, seguramente, y alguna cosa, que igual es una expresión ya que empieza a ser algo antigua cuando se le comentaba a alguna, esa mujer es una vampiresa.
Sí,
vampire, no en el hecho que te chupa la sangre como monstruo, sino. Un tipo de mujer seductora.
Sí, mujer muy
seductora. Sí, que siempre vestida de forma sexy. Sí, ¿Por qué ese tipo de mujeres se les llamaba vampiresas?
Y también mujer fatal.
Mujer fatal. Hay una gran canción de su mujer fatal.
Sí. Está en desuso, ¿no? Pero se usaba esto, ¿no? Esa mujer que aprovecha su capacidad de seducción amorosa, según la RAE, mujer que aprovecha su capacidad de seducción amorosa en beneficio propio, o mujer seductora que ejerce sobre los hombres una atracción irresistible y peligrosa. La expresión mujer fatal es la traducción literal del término francés femme fatale, también usado por los anglosajones, siendo la primera constancia de su uso en 1844, que ya aparecía por primera vez en un diccionario inglés, y en 1895 con la acepción de mujer atractiva y peligrosa. Pero en cuanto a la palabra vampiresa o vamp, que es su apócope y se utiliza mucho sobre todo en los países anglosajones, surgió en 1915 a raíz de una película, A Fool There Was, protagonizada por la actriz de 20 años, entonces tenía 20 años, Tera Vara, y que encarnaba a una joven seductora cuyo único propósito era utilizar sus encantos para cautivar a los hombres, embelesarlos y finalmente arruinar sus vidas, tal y como explica la sinopsis del film, ¿eh? No me invento yo, no es nada que he metido yo, sino el film decía esto en la sinopsis. La crítica comparó el comportamiento de la protagonista de la película con el mito del vampiro que atraía a sus víctimas para chuparles la sangre, pero en este caso era para sacarles su fortuna, una mujer que sacaba la fortuna, no la sangre. Y fue tal el éxito de la película que de inmediato quedó asociado el término vamp o vampiresa a la figura de lo que hasta entonces se había denominado como femme fatale o mujer fatal, y entonces a partir de entonces se llamó vampiresa.
¿Qué cosa? Esto sí que curiosísimo, además, ¿eh? Sí. Bueno, mujeres y hombres fatales, vampiresos y vampiresas, vamos a por otro más, que es, ¿de dónde surge denominar como apellido al nombre familiar?
Sí, mira, lo que actualmente conocemos y denominamos como apellido en la antigua Roma lo llamaban cognomen.
Bueno, lo he traducido mejor el catalán, cognom.
Cognom, ahí está. Y que venía a significar sobrenombre, y que era el modo en el que se distinguía a las diferentes familias en aquella época y podía conocerse a cuál se pertenecía a cada individuo, ¿no? Del latín cognomen han derivado la mayoría de términos, por ejemplo, como has dicho tú, el cognomen catalán o el cognomen en italiano. ¿Sí? La utilización del apellido se generalizó a partir de la burguesía y artesanos y personas que habían prosperado, sobre todo en la Edad Media, que tuvieron acceso a bienes e inmuebles y sobre todo tenían que generar alguna documentación que acreditase su propiedad, por lo que empezó a colocarse en documentos acreditativos los motes o sobrenombres familiares de cada individuo con el que se le identificaba mucho mejor, ¿no? En castellano inicialmente se denominó a ese segundo nombre o apelativo familiar como cognombre, derivado de cognom, pero hacia finales de la Edad Media se sustituyó por apellido, el cual se había puesto de moda durante las épocas de la guerra, ya que el vocablo apellido proviene del latín apellitare, que significaba literalmente nombrar con frecuencia, y este provenía a su vez de apellare, que era nombrar, llamar a alguien, y así surgió lo de apelar también. Y el acto de apelar, o sea, llamar a alguien para que se incorporara al ejército tras, por ejemplo, entrar en el territorio del reino en guerra, es lo que popularizó el término apellido, debido a que cuando era llamado se localizaba a esa persona en la mayoría de ocasiones por el apelativo o sobrenombre familiar, y de ahí que acabase siendo conocido de ese modo.
Apellido. Alfred López, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Ya somos un poquito más sabios. Arribemos a las dues. Es el moment de continuar explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.